Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
En el món del menjar hi ha molts conceptes estesos i sobreentesos que no necessiten massa explicacions perquè, de fet, ja formen part del nostre imaginari. Un d'ells són un parell de paraules en anglès, slow food. Slow food és gairebé un leitmotiv i el seu creador va ser el gran Carlo Petrini, que malauradament va morir la matinada de divendres als 76 anys. Petrini va néixer al nord d'Itàlia, al Piemont, a una zona on cuinen la peperonata, que és un plat a base de pebrots. Ens ho explicava fa uns anys quan va visitar Catalunya. Allà fan peperonata perquè els pebrots són molt bons, petitets i dolços. Però quan va visitar la regió Petrini fa anys i va demanar peperonata en un restaurant, hi va notar un gust diferent. Va preguntar d'on eren els pebrots i li van dir que d'Holanda, perquè els pebrots holandesos són més barats i no es fan malbé tan ràpid. I la resta de la història, doncs ja la coneixem, que es perdin productes autòctons no només passa a Itàlia, sinó que passa a tot el món. Amb aquesta essència de mantenir la biodiversitat va fundar el moviment Slow Food, un anglicisme que de bon gust tots hem incorporat. Menjar lent seria la traducció literal, que amaga de fet un munt d'idees carregades de política.
En los últimos 60 años, 50, 60 años, la comida perdió valor. La comida es solo precio. El valor es muy importante. El valor son la gente que trabaja en el campo, que transforma. El valor es el paisaje, el valor es el medio ambiente. Ahora la comida es solo mercancía, commodity, commodity. Esto es una locura.
Petrini era un savi beligerant que ens interpel·lava sempre. Prendre consciència que la tria dels productes que mengem no és una fotesa, deia. Menjar el que sigui de temporada, el que s'hagi conreat el més a prop possible, el que millor sabor tingui i pagar un preu just pel valor que té. Aquest, de fet, és el seu llegat, que també pren forma amb tot de restaurants repartits pel món que llueixen amb molt d'orgull aquell cargolet, potser l'heu vist alguna vegada a la porta del restaurant, que simbolitza el moviment Slow Food. Com una manera de dir, volem preservar el nostre patrimoni culinari, intentant cuinar amb allò que tenim més a la vora, donant valor als pagesos i respectant les temporades, com deia el mestre Petrini.
Un restaurant caníbal a Berlín.
Gerard Jovany, com estem?
Molt bé.
Molt bon dia.
Molt bon dia. Em sembla molt bé que li haguem dedicat la portada al Petrini.
Sí.
Perquè s'ho mereix.
I tant. I ara penso que el cargolet aquest de l'Slow Food ens el podríem posar nosaltres també.
És
aquí
veritat,
a la porta de l'estudi. No?
És veritat. No tenim cap adhesiu d'aquests que ens recomana alguna guia o alguna cosa d'aquestes.
Però aquest ens simbolitzaria bastant.
Sí.
Força bé.
Sí. Ens ho posarem.
Amb permís de Petrini potser el podríem demanar.
Escolta'm.
Sí, digue'm.
Ara estava pensant que el cap de setmana que ve hem de fer la festa aquella del 3Cat en viu.
Hem de fer, sí, i serem.
Som
uns dels que hi serem. Sí. Home, esteu tots convidats, ara pensava, tots els nostres clients, si volen venir, si voleu venir de públic i participar totes les activitats que s'organitzaran, doncs encara em sembla que podeu aconseguir invitacions gratuïtes, perquè dimecres que ve, que és dia 27, a les 8 del vespre, es posarà a disposició una nova tongada
de
tot això.
Sí, perquè es van acabar les primeres invitacions i em posaran més a disposició de qui vulgui venir,
perquè,
escolta'm, això el cap de setmana que ve serà una cosa bastant guapa. Ho farem a l'Anella Olímpica, on hi haurà instal·lats 5 escenaris per fer-hi continguts en directe, entre ells aquest programa.
Sí.
Hi haurà cuiners com en Marc Ribas, l'Arnau París, la Gesemí Caramés o la Paula Alós, que cuinaran en directe, per exemple,
per
fer referència a coses que ens interpel·lin directament en aquest programa.
I nosaltres estarem a l'escenari del cuiner. Per cert, és a dir que aprofitarem també per cuinar una mica, de fet ho farem
per
amb l'Arnau.
Una mica.
Sí, ho farem amb l'Arnau París. I mira, tinc la sensació que aquest programa que farem li hagués agradat molt al Carlo Petrini, perquè el farem sobre malbaratament alimentari.
Veus?
Vindrà Toni Massanés, Eloi Cordomí, a Mireia Ribas de la Fundació Espigola 2. Bé, us hi esperem. A tots ells convidats dissabte. I avui aquí convidem al restaurant Caníbal.
Doncs mira, potser hauríem de començar convidant l'Eduardo Mendoza, no per parlar de Sant Jordi, ni molt menys, sinó perquè necessitem notícies de GURB.
Ai, sí, gran llibre, però encara no sé per on vas.
Sí, perquè a GURB, al poble, és on es troba la planta fins ara de Pasqual, que ha estat venuda a Casa Tarradellas.
Ai, sí, perquè, segons van explicar-nos fa setmanes, a partir d'ara s'hi farà mozzarella.
Exacte, però què passa? Que en aquesta planta de GURB també s'hi envasava llet de la marca Llet Nostra, que amb el canvi de propietat ha hagut de traslladar aquesta fase del procés de producció fins a les instal·lacions de Pasqual a Aranda del Duero. Això és a Burgos.
A Burgos, uns quants quilòmetres d'aquí, eh? I aquí és on comença, diguéssim, tot el malentès, sí, per dir-ho d'alguna manera.
Perquè hi ha hagut cert enrenou per aquest moviment de Llet Nostra, que des d'algun sector s'ha interpretat com una mena de deslocalització o que Llet Nostra abandonava els productors catalans, i no és així. El trasllat a Burgos és temporal fins que es trobi una solució aquí a Catalunya, i mentrestant, Pasqual es fa càrrec de la despesa addicional que suposa el trasllat de la llet de productors catalans fins allà per ser envasada i tornar cap aquí. De manera que, en principi, aquest moviment no té per què afectar el preu de la llet.
Exacte. Queda tot ben explicat, és a dir, que no cal que llencem a la foguera els nostres amics de Llet Nostra.
Sí, sí,
i si ve l'Eduardo Mendoza, que el convidem?
Doncs a un pa de Sant Jordi, per exemple.
I tant, i tant. Ens el faria Daniel Jordà gustosament. Sí. I qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
Un neandertal.
Ah.
De l'època, eh? Vull dir, no estic fent ara cap referència irònica a cap col·lectiu, ni a cap cos policial, ni res, tot això.
Home, doncs res, si algun neandertal està escoltant el programa, queda convidat. Em vaig veure un parell, em sembla, al Museu de la Ciència, que jo vaig estar el cap de setmana passat.
Ah, sí, allà... està molt bé. M'encanta anar-hi de tant en tant.
Sí, sí,
veure...
estan...
Vas veure la capibara?
I tant, home. Sí, només el cabet, però sí, la vaig veure.
Sí, sí, sí. Doncs ens agradaria conversar amb el nostre neandertal sobre el descobriment que ha fet un equip d'investigadors liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona, que m'ha semblat molt interessant. Els neandertals menjaven marisc, sabien com obtenir-lo i, per tant, coneixien bé el medi marí. Estem parlant de neandertals de la península Ibèrica de fa uns 115.000 anys.
Oh, caram, tu!
Sí, s'ha arribat a aquesta conclusió a partir de les troballes de restes humanes de l'època a la Cueva de los Aviones, això és a Cartagena, a Múrcia. A partir de la resta se n'ha pogut descobrir la dieta i han pogut precisar que el major consum de marisc era els mesos de fred entre novembre i abril.
Ai, i quin, però i quin marisc consumien?
Doncs mira, sobre... no, llagosta no.
Ja.
Sobretot s'han trobat restes de cargolines i d'una cosa que es diu com l'apa rovellada o l'apa ferrosa, depèn. I a què respon aquest consum de marisc? Doncs a una qüestió pràctica. No és que fossin del morro fi
ja,
a aquella època.
Mm.
A l'hivern, aquests neandertals, que eren nòmades, es movien per zones costaneres que tenen climes més benignes que l'interior i, per tant, accedien més fàcilment a aquests moluscos.
Queda entès. Crec que la Sandra Lozano ens està escoltant atentament. I a què convidem el neandertal, si és que ve?
Mira, cargolines avui no en tenim, però aprofitant que aquest cap de setmana se celebra l'aplec del cargol a Lleida, doncs li podríem fer uns cargolets a la llauna.
Oh, que bé. Burgos, Múrcia... I on anem ara? Encara tenim un últim convidat.
Mira, hauríem de convidar, no sé, en Donald Trump o el líder del règim dels ayatolars de l'Iran, que ara no recordo com es diu.
Khamenei.
Sí,
Moctabà,
aquest,
el fill,
per això, perquè el pare. Doncs convidaria en Trump i aquest home per explicar-los que per culpa seva, alerta, les bosses de patates fregides i altres snacks al Japó s'han quedat sense color.
Amb el que els agraden a ells, les coloraines...
Les coses llampants...
Clar, sí,
i tot això.
Lletres, colors, fotografies...
Doncs tots aquests envasos que fins ara eren de coloraines...
En blanc i negre?
Blanc i negre.
Ostres.
Sí, sí, el vermell, el groc, el verd llampant, tot això, ara és blanc i negre. I per què? Doncs per culpa del bloqueig de l'estret d'Hormuz, que ha provocat que aquesta gent no subministri nafta. Nafta és un derivat del petroli molt utilitzat per la fabricació de tintes. I és per això que l'empresa... es diu Calbí, entenc, la gran líder en l'elaboració d'esnacs al Japó, ha pres aquesta decisió que ha deixat sense color el món de l'esnac.
Ja.
Dramàtic,
Sí, danys col·laterals, ja t'ho diré.
Sí,
Poca cosa, pensant ara aquesta setmana que ha transcendit que pujarà un 30%, oi, el preu de fruites i verdures, per culpa també justament d'això.
No passa
res. Sí, està en blanc i negre, escolta. I el Tram i el Moctabà, a què els convidem?
Doncs mira, si desbloquegen l'estret d'Hormuz, els convidaria una bossa de patates, tu.
I adeu.
i adeu.
Una... Ja en tenim nosaltres, no tenim tants coloraines. Ara està pensant en marques que no direm, però bé, ja els tenim a tots. Eduardo Mendoza, Donald Trump, Khamenei i un Neandertal. Ai, senyor. I la Dolors, va.
Bon dia, ben tornat.
Hola, gràcies.
Bon
us
dia, Dolors.
Us vaig trobar a faltar la setmana passada. Us
vaja.
Canto. Hem preparat una amanida de patata i
aquesta
crític
dona,
gastronòmic
a
l'estil alemany. Un puré de formatger que gratinem al forn amb molta mantega i uns panadons farcits d'escriptor gironí.
Val.
I com a plat fort us podem oferir una historiadora a la graella amb patates rosses, un capipota amb tripa de gastrònom o bé un arròs de conill i sommelier al birranci. Què us ve més de gust?
Jo és que sóc molt de capipot, eh?
Menuts, eh? Fem menuts,
sí.
Que fa temps que,
sí,
que no en lluïm cap.
Va,
per aquí. Va, capipota.
Fantàstic! De seguida el capipota amb tripa de gastrònom.
Al restaurant Caníbal no heu de patir per aconseguir taula. No tenim límit d'espai. L'únic patiment és saber si en sortireu. Un restaurant caníbal a Berlín, amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio.
I avui el restaurant caníbal fa oloreta de formatge. Podem dir tuf, Xevi Miró? Tuf és, tindria una connotació negativa? No té per què, no? Entenc que... Oh. Què tal? Bon dia.
Bon dia. Jo crec que tuf sí. A mi l'olor de formatge m'agrada.
Sí?
Per mi és olor de formatge.
Olor de formatge. Doncs ho deixarem així.
Formatges extrovertits m'agrada.
Ah, doncs està bé. Sí, sí, perquè són, encara estan embolicats, però ja, o sigui, des d'aquí els estem olorant. Avui són potents. I també ens acompanya, com sempre, quan ve Xevi Miró. Ja ho sabeu, Filip Regol, com estàs?
Bon
ben
dia.
Tornat.
Gràcies.
Has superat tots els viatges, sí?
Sí, hi havia coses per superar.
Sí. També gastronòmicament, no?
Sobretot.
Per digerir. I Toni Massanés, com estem? Director de la Fundació Alícia. Molt bon dia.
Bon dia, Paula. Estàs molt guapa. Que t'has aprimat?
No.
Ah.
Ah, ja sé per què ho dius. Però bé, la meva cara no té res a veure amb el cos. Però sí, però sí. Avui això ho diu el Toni perquè estem una mica inspirats. No sé si vosaltres heu vist aquestes imatges amb aquest aspecte comentadíssim de l'actriu, de la senyora Demi Moore, fa pocs dies al Festival de Cannes. Suposo que l'heu vist. No l'heu vist, mira. No l'hem vist cap dels dos. Bàsicament són braços i cames primíssims, ossos, diguéssim, que es poden entreveure, no?, gairebé prominents al voltant de l'escot, pòmuls molt marcats, i tot això ens donarà avui per comentar una miqueta amb el Toni. Va, comencem.
Caviar i llenties, amb Toni Massanés.
Això, sí, sí, el fet noticiable d'avui, el nostre caviar, vindria a ser aquest debat, torna el debat sobre la primesa extrema i, com sempre, després farem també la llista de la compra i parlarem amb un pagès. Però bé, aquestes imatges de Demi Moore, que ara el Toni ja s'ha encarregat de buscar, i tant el Filip com el Xevi estan mirant, reforcen, diguéssim, aquesta idea de l'anomenada cultura de l'Ozempic, podríem dir, que sembla haver desbancat el body positive, que no sé si recordeu, és aquell moviment social que promovia ja fa uns anys l'acceptació de tots els cossos, o ho semblava, vaja. És a dir, que torna una certa obsessió amb aquesta primesa extrema que no només veiem en aquestes grans actrius, oi, Toni, a les passarel·les de moda, sinó també arreu, una estètica molt pròxima a aquests cànons, com dèiem, ultraprims dels anys 90, i a les xarxes reapareixen les dietes miracle, els reptes detox i les promeses de perdre pes ràpidament, eliminant, sobretot, ara en parlarem d'això, és molt interessant, els carbohidrats, allò de jo de pa no em menjo, la pasta engreixa, bla, bla, bla. Et sembla, Toni, tots, escoltem una miqueta algunes de les coses que es poden sentir en aquests vídeos de TikTok que justament promouen tot això que estem explicant.
Vente conmigo un día de keto relajado. Hoy es el día 1 de 5 de este reto que hago con vosotros, todos sumando menos de 20 carbohidratos al día.
Te reto a una semana entera sin carbohidratos para quedar irreconocible.
Si tendría que bajar 5 kilos de grasa en un mes, Lo primero que haría es entrar en un déficit calórico de no más de 200-300 calorías. Esto va a permitir que nuestro cuerpo se meta en las reservas de grasa para obtención de energía. Y así nos vamos a ir convirtiendo en nuestra propia máquina de quemar nuestra propia grasa.
Bé, ja ho heu sentit. No sé què me'n dius, Toni, dona per parlar-ne de molt. I sobretot, clar, quan estàs tu entre nosaltres, sempre ens agrada fer la pregunta què diu la ciència sobre aquestes dietes restrictives i després també entrarem amb l'Ozempic, eh? Com ho veus tot això?
No, què diu la ciència? Diu la ciència, evidentment, com sempre, això ho hem treballat amb l'equip de nutricionistes d'Alícia, no?, i buscant evidència i tot això. Però què diu la ciència? Què diu la sociologia? Què diu la nostra percepció? Què diu el sentit comú? Si quan parlem de... d'això, de bellesa relacionat, de, hola, estàs molt guapo, estàs molt guapa, i m'agrada agradar, i per què, i totes aquestes coses. I, per tant, amb les xarxes socials, però també amb aquesta cosa que tenim de que els nostres referents, siguin els de Hollywood, etcètera, no?, són aquella gent que aspiracionalment ens volem assemblar i volem, no?, tenir coses en comú amb ells, quan han trobat una manera... diguéssim, entre cometes, fàcil, deprimar-se, que és un repte, diguéssim, realment difícil, o sigui, és veritat que la lluita contra l'obesitat, no com a forma del cos, separem-ho, sinó com a malaltia, i la lluita contra la diabetis tipus 2 també, evidentment, com a malaltia, ha trobat uns medicaments que funcionen i que funcionen molt bé, doncs el problema és quan fem servir els medicaments per coses que no els hem de fer servir. I hem tingut èpoques en les que les models no menjaven, recordar totes aquestes denúncies, totes aquestes presències, fins i tot no bevien perquè tenien que estar extremadament prim, totes aquestes coses. Hi ha hagut algunes certes reaccions de reivindicar allò que és bo, allò que és sa, que és la diversitat, no?, i que hi ha gent que teniu cabells i gent que no en tenim, i que això no ens ha de condemnar. Com manegar tot això en una societat en què la imatge cada cop ens entra més per tot arreu i ens influencia més, i on aquesta idea d'individualisme, el que diuen els del TikTok, no?, aquesta relació de jo t'ensenyaré i tu, el teu projecte, el teu repte personal, que serà ràpid, categòric, com ho maneguem tot plegat, no? Té la seva història, per tant, té la part nutricional de tot això, que és important. Però jo diria que el perill encara el trobem més amb aquesta altra part de falta de satisfacció, de gent jove que, no?, que creu que això
de les xarxes,
és
allò de les xarxes,
que converteix, no?, en prioritat totes aquestes coses.
Aquest estar prim a vegades associat amb èxit, amb acceptació social, i jo, permeteu-me, però no pot estar associat a salut perquè hi ha una distorsió enorme. És a dir, jo veig aquests cossos i no... O sigui, els veig com cossos malaltissos, diguéssim, No veig un cos saludable quan veig aquests cossos extraprims.
O sigui, i sobretot, per exemple, en el cas que dèiem de Demi Moore o de qualsevol persona, deixa'm dir de la meva edat, té pocs anys més que jo, la Demi Moore. Les dones, a partir d'un cert moment, no teniu la menopausa i el cos es canvia. I està molt bé. I el que hem de fer és trobar la bellesa. O sigui, no renunciar, no dius ja esteu condemnades a l'ostracisme, retireu-vos de la societat, no podreu sortir mai més enlloc, sinó saber trobar la bellesa, i la bellesa ben entesa, no obsessiva, etc., no, en cada moment de la vida. El que no pot ser és que només pugui ser agradar, només pugui estar dintre del cànon de la bellesa als 20 anys i als 40 quilos, perquè això és una absoluta bestiesa que ens fa fer coses que no toquen i que evidentment no són sanes en absolut. Yo, lucky, I'm so nice. Yo, lucky, I'm so nice. If I was really violent, I would set your house on fire.
Entrem potser perquè és una cosa òbviament preocupant perquè també afecta a parts de la societat molt joves, és a dir, en aquest cas a noies molt joves. Jo recordo, Toni, fa molts anys que pensàvem que els greixos era el dimoni, i tot era light, no? I posàvem el light en aquell packaging, no?, de molts productes. Ara sembla, no sé com ho veus, que la tendència seria eliminar els hidrats de carboni, o sigui, que els hidrats de carboni són, doncs, el nou dimoni, no? Clar, què són exactament, per què tenen tanta mala fama i si és possible viure sense ells?
A veure, els hidrats de carboni són un dels macronutrients, no?, bàsics de la nostra alimentació, són aquells, ja ho sabem, que ens donen el pa, que ens donen la pasta, també els que ens donen el sucre i les coses dolces. És veritat que, diguéssim, que no n'hem de menjar gaires, diguéssim, perquè ens fan pujar la glucèmia i totes aquestes coses, ja ho sabem, ara no entrarem en tot això, però la l'arròs, la pasta, el pa, si pot ser integrals, perquè és veritat que els refinem i, per tant, un cop més estem absorbint-los massa, massa ràpids, són base de la nostra alimentació. De fet, els... totes les revolucions analítiques, tots els imperis, diguéssim, no, culturals que s'han donat al món, no? S'han basat en unitat de carboni, perquè era la manera en què teníem energia garantida per la més gent. És un nutrient que ens dona, sobretot, energia, però que va acompanyat de la part de fibra aquesta que no hem de treure, que és essencial per tenir, per estar saludable. Si traiem de la dieta, els hidrats de carboni, com una manera, és veritat, de restringir la ingesta calòrica quan ens volem aprimar, però és veritat que compta, perquè el que ens pot passar és això, que d'altres nutrients associats que necessitem i que necessitem ingerir, tampoc els estiguem ingerint i, per tant, doncs, tinguem dèficits nutricionals. O sigui, nosaltres no mengem només energia. Mengem moltíssims compostos, moltíssims, moltíssims, una borrada, diguem, que són necessaris per la nostra salut. I quan fem dietes molt restrictives, el problema és que sempre acabem perdent nutrients. I, per tant, el que hem de fer, si necessitem això, i amb una prescripció mèdica, no? La bona dieta no és de la primària.
Si ho necessitem, ara ho has dit.
Si ho necessitem, clar, perquè una bona dieta no t'ha de primària d'engreixar, diguéssim. Sí. O sigui, hem de menjar bé i hem d'estar bé. Si, pel que sigui, no? Pel que sigui, necessitem, i el metge, el nutricionista ens diu, escolta, has de primària i tal, ho hem de fer amb aquesta guia, amb allò que també s'ha dit abans de que s'ha de fer d'una manera pautada, a poc a poc, i la millor manera de fer-ho és la dieta mediterrània, en aquest cas una dieta mediterrània, diguéssim, més restrictiva que et pautarà el teu dentista. No una amiga de TikTok, diguéssim, que parla, bueno, que et penses no que parla amb tu, però en realitat allò surt igual per totes les altres persones.
Clar, els estudis, de fet, no, continuen evidenciant que el patró dietètic amb més èxit, i ara podríem afegir allò a llarg termini, la pèrdua de pes, si és que la necessitem, és la dieta mediterrània. Perdona'm que tornim això de la restricció dels carbohidrats, que són les conegudes com dietes keto o dietes cetogèniques, no? Sí. Déu-n'hi-do, perquè em sembla que limita 20-50 grams al dia aquests carbohidrats. O sigui, per fer la pregunta, diguéssim, més clara, o sigui, riscos potencials per la nostra salut en podrien haver, si nosaltres durant molt temps estem fent això.
Sí, insisteixo. I més com més llarg sigui, més... O sigui, evidentment, un dia no passa res, el de sempre, És una qüestió d'equilibri. Però sí. Escolta, podem restringir grups d'aliments d'una manera tan bèstia, d'una manera continuada. No podem. I això, si voleu fer coses d'aquestes, aneu a un dietista que us ho expliqui.
Ara que dies el dietista, un metge també ens hauria de receptar, és a dir, hauria d'haver una prescripció mèdica darrere de l'Ozempic, que és aquest medicament que ha canviat les regles del joc completament.
Parlem de l'Ozempic perquè va ser el primer, que era per diabetis, etcètera, de marca comercial, però en realitat és la semaglutida i tota la família aquesta d'agonistes del GLP-1. Uns medicaments que són fantàstics, que es van trobar primer, si no m'equivoco, per la diabetis, no?, per detectar la diabetis tipus 2, i després també se n'han fet derivacions per l'obesitat, i que van molt bé en prescripció mèdica. Per diferents mitjans, diguéssim, no tinguis, al final tinguis menys gana, tinguis ganes de menjar menys. Però hem de continuar menjant cada dia i menjant tots aquests nutrients que necessitem, no?, que són essencials. Si diguéssim, fem una dieta, ara no recordo si diuen per partir de menys de 1.000 o menys de 700 calories i tal, ja no podem tenir tots aquests nutrients que necessitem. Per tant, necessitem complements, tal. Si es porta bé, i si és per això, en realitat són una grandíssima ajuda,
Però això que dèiem, que falta encara evidència científica per avaluar aquest tractament a llarg termini, doncs quins efectes col·laterals pot tenir.
Clar. Però... perquè tots els medicaments que funcionen, no?, diuen els farmacòlegs, això, diuen tots els efectes. Tot medicament té efectes secundaris i, si no, és que no funciona, no? Això, per exemple, Laporte ho diu molt, no?, que és un gran farmacòleg nostre.
La conclusió, ara recordo que em feia pensar en aquell programa especial que vam fer sobre alimentació i càncer, no? Seria entendre la salut, diguéssim, no només, òbviament, sobre com estem físicament, sinó la salut comença a la cuina, amb l'alimentació del dia a dia, amb aquests hàbits que hem de mantenir. Mireu, començàvem amb Demi Moore, amb aquesta imatge, amb aquestes imatges vàries, vaja, que associàvem amb aquests físics impossibles tan, tan prims, i ens agradaria acabar recordant el que deia la gran Kate Winslet, l'actriu Kate Winslet, fa uns anys, em sembla que això era el 2022, però que a molts ens va quedar encara gravat a la memòria, i jo crec que avui, encara avui, és absolutament vigent i és un bon dia per tornar a sentir Kate Winslet.
The fact that people will say, no suporto que la gent digui té bon aspecte, o se la veu prima i tonificada, o esvelta, que és una paraula terrible. No ho digueu. No diem mai això dels homes. No és responsable i cal entre les dones joves que aspiren a una perfecció que no existeix, que aspiren a tenir coses que la premsa diu que hem de tenir. Aquell coll de vestit només l'hem de portar una nit, només una nit. Jo us confesso que me'l trec tan bon punt pujo al cotxe per tornar a casa i em poso el pijama. Les coses són així. Quan arribo a casa, del que tinc ganes és de menjar patates i fer pets. Eating chips and
farting. Res més a dir?
Bravo.
Només aplaudir-la. Mira, jo me la imagino, la Kate Winslet, anant a fer la compra, diguéssim, amb el seu cabasset, no tant a la Demi Moore, que potser sí, eh? Però mira, jo la Kate Winslet me la imagino més, anant a plaça. A veure, bledes, ara pensava, endívies, què més? Toni, tenim en el seu millor moment, ara.
Doncs enciams, espinacs, alls, carbassons, albergínies, cogombres, mongeta tendra, patata, pebrot i pastanaga, ja ens arriben els tomàquets,
sí,
comencen
uns,
a arribar tot, que és l'estrella de l'estiu, i tenim molta fruita, que està molt bé, que està molt bé, ara és època, cireres.
I ara ja comencem esplendorosos i acabem esplendorosos,
És fantàstic, cireres, gerds, maduixetes, nespres, prunes, préssecs, paraguaians, nectarines, síndries i melons, que ja n'he menjat algun que estava bé, i que estava bé i que era de prop, i albercocs.
Albercocs. Sou d'albercocs, Filip i Xevi?
Molt.
Molt. El Xevi és de tot, és de bon.
Sí, però sí. Jo veig a la botiga ecològica on vaig, i la temporada de la fruta és molt, molt estreta, molt, molt curta.
Molt curta.
En aquest moment són les maduixes, nespres, i he vist uns préssecs que estan totalment verds i que no cal avançar-se a les temporades.
Això que diem, el Toni, sempre diu espereu-vos 15 dies. Clar. Els albercocs,
per això... La maduixa estava esplèndida.
Sí, ja és que toca. Toca.
Ecològica sempre, perquè és la més permeable als
pesticides. I tot això.
És important, això.
Nosaltres avui, per això ho deia, per això us feia la pregunta, perquè ens centrarem en els albercocs, que és, òbviament, una de les fruites més emblemàtiques de zones com la comarca del Segrià, un dels grans paradisos de la fruita dolça i la fruita de pinyol, i bé ho sabem, perquè la temporada passada vam acabar collint préssecs, així que saludem el nostre pagès d'avui, va. Manel Jové, molt bon dia.
Bon dia.
Bon dia, Manel.
Bon dia, Manel. El Manel és l'ànima d'Anel Fruits. És una explotació familiar d'una vintena d'hectàrees de cultiu ecològic a la Granja d'Escarp, al Segrià, que és un petit poble que em sembla, Manel, que no arriba als 1.000 habitants, just allà al límit entre l'Aragó i el Baix Xincà. I Anel Fruits, després en parlarem, també forma part de Bioponent, que és aquest segell de l'Agrupació de Defensa Vegetal Ecològica de Ponent. Primera pregunta, Manel, no sé com estan en la collita. Hem tingut moltes pluges aquest any, també alguna gelada. No sé si això us ha afectat d'alguna manera.
Sí, sí. Bon dia, bon dia.
Bon dia, bon dia.
Sí, sí, sí que ens ha afectat. Més que res, és la pluja durant la floració el que fa és que tinguéssim menys quallats de fruita. O sigui, ja en albercoc, sobretot, que són varietats que no són autofèrtils, el que passa és que no quallen prou i hi ha menys producció. En varietats d'aquestes més primerenques. De moment anem aguantant.
Ara dèiem que ja tenim alguns albercocs, ja n'hem vist, jo n'he tastat, i força, força bons, però clar, és veritat que sempre hi ha moltes varietats, eh? Ara ens farà sempre dir que podem fer poesia gairebé amb les diferents varietats de fruites i verdures. Jo no sé quines són més preuades, i a més tenim una... Mira, tenim l'Albert Castellví, que és coordinador del programa, preocupadíssim, perquè li costa molt trobar albercocs grocs. I jo no sé si això ens ho pots confirmar, què està passant amb els albercocs grocs i per què gairebé tots els que trobem a plaça són els ataronjats, eh? Els més vermellets.
Els francesos, sí.
Aquests són els francesos. És una altra... ah.
Sí, sí. Els albercocs, els grocs de carn blanca, diguéssim, el problema que tenen és que no tenen tanta conservació, no tenen tant aguant, i després el mercat tampoc no els accepta. O sigui, la gent vol... No li agrada la fruita pastosa, diguéssim, que és poc sucosa. Mm. I l'albercoc blanc, el que és de carn blanca, és poc sucós, és més pastós. Tot el mercat ha tirat cap a albercocs francesos, de tipus francès.
Sí, la textura, eh? La textura, eh?
Sí, sí, per la conservació.
Ja. I tu, sí, perquè la postcollita és important, tot ha de ser igual, del mateix calibre, de la mateixa, no, etcètera, i no pot estar una mica més massa madur. A tu també t'agraden més aquestes varietats millorades, diguéssim, que és el que, com es diu, o ja t'agraden com el verd, però no són tan fàcils, diguéssim, de fer arribar al mercat.
És el tema, o sigui, no, a tothom li agrada l'albercoc bo, vull dir, això és indiscutible. Vull dir, és que tinc aroma, que tinc els sucres i que estic collit al punt. Vull dir, la clau de tindre un bon albercoc i poder servir un bon albercoc és collir-lo quan toque. Llavors, clar, si tu has d'enviar en caixa o envio a Barcelona, a mercat, després ha d'anar a botiga i s'ha d'estar 2 o 3 dies en caixa, ha de ser una varietat o ha de ser un producte que tingui una evolució en caixa bona. Perquè, clar, si tu arribes a la botiga i aquest albercoc ja és pastós, que és tot sucós i no es pot comercialitzar.
I també mireu d'allargar temporada pels dos cantons?
Sí, nosaltres el que mirem és d'allargar temporada, però costa molt, perquè trobar varietats, clar, tot això és tota una evolució. L'albercoc és molt de temporada, nosaltres comencem a primers de maig, però ara, per exemple, ens està costant molt trobar albercocs de juliol o d'agost que siguin bons de menjar.
Els ocellets sembla que ens estan intentant dir alguna cosa, segur, cosa que no els entenem, però bé, ens agrada que ens ambientin. Escolta, els albercocs de Ponent, ara pensava, són preuats, eh? Però com passa amb altres tipus de fruita, suposo que a nosaltres també consumim albercocs que ens venen de fora.
Sí, sí. Aquest és el problema principal. Sí, quan arriba una època de campanya, nosaltres perquè estem en la producció ecològica, i això ja és un altre món, perquè la producció ecològica de fora ni d'entre realment de moment ni d'entre poca en producció d'aquest tipus. El que passa aquí és que la gent aquí no l'aprecia, la producció ecològica. Llavors, què passa? Que la fruita bona, diguéssim, ecològica d'aquí acaba marxant a fora. I t'acabem pagant a fora.
On la veneu? A Alemanya o...?
Sí, Alemanya, Holanda, Dinamarca, països d'aquestos, Suècia, Noruega, diguéssim, països que ho paguen una mica més. I aquests mercats te valoren més. I aquí al mercat nacional, bueno, ara per això ens ajuntem tota aquesta... aquest bioponent que estem creant un grup de famílies productores en ecològic per a poder servir a botigues, a escoles, a col·legis, a llocs que, per exemple, jo sol, que només tinc albercoc, pues no puc servir. Jo ara em produiré aquesta setmana, pues, el dia que vas a collir 1.000 quilos d'albercoc, aquí al Mercat Nacional no te'l consumixen. Well. No te'l consumixen.
L'enviaràs tot fora?
Sí, bueno, també n'hi va aquí a Barcelona i anem al mercat en convencional. Sí, a Mercabarna també n'envia.
Però és veritat que el que no podem deixar és de primer, no? Menjar-nos, ja que tenim la sort de tenir-ho a casa, doncs aprofitar-ho nosaltres, no? Jo crec que hi ha unes coses que són de mínima lògica. Anem a buscar a fora allò que no tinguem aquí, però que tenim bo aquí.
Sí, és una llàstima perquè la gent, no sé, van... La gent no se gasta, té molta consciència de que, no sé, gastar-se els calés en un gelat i en una fruita, pues és una cosa com que no té el nivell que té a fora. A fora li donen una importància a la fruita que aquí no se li dona. I és més car el gelat que la fruita. Hi ha poques coses que siguin tan bones com una fruita ben collida al punt.
Aquest rebost, la gent que diem.
Sí.
No tenim consciència del privilegi. Aquest és el problema, hem de fer alguna cosa. Escolta, i a l'hora de distribuir, no, mercats i cases, com ho feu?
Bueno, pues com podem. Com podem. Per això ens agrupem per a poder servir a petita escala, perquè clar, nosaltres el que fem és enviar palets complets que venen a carregar una agència de transport, ho carregue aquí a casa nostra i ho envia a Barcelona al mercat o a los puestos de distribució. De pagès a les cases no mos és viable perquè clar, per dos caixetes d'Overcock...
Clar, però és que és el gran repte, no? I aquí és on el país hauríem d'entendre que hem de fer alguna cosa molt ben feta perquè això pugui passar, no?
Costa molt perquè la distribució i la logística és allà on està la clau del negoci.
Evidentment, i això ho hem d'entendre els que ens mengem la fruita, que no tindrem fruita si vosaltres no us guanyeu la vida.
És que el que ens estem trobant ara és que estan plegant tots els pagesos, i més en ecològic. Tots els pagesos d'aquí de Ponent estan plegant. No hi ha relleu generacional pel pagès, perquè és molt complicat. Estàs treballant tot el dia de l'any, vull dir, i ho has de fer tot. Has de fer distribució, logística, has de fer d'ensofatar, de regar, de pagès, de portar personal, de fer els papers, de tot. I clar, arriba un punt que la gent jove no ho vol.
Doncs a veure, com deia el Manel, si comencem a apreciar i a valorar aquest luxe que tenim, aquest rebost, moltes gràcies, de veritat, bona collita, bona feina, perquè us n'espera moltíssima. Vosaltres ara comença allò la temporada grossa, Manel Jové, pagès de Nel Fruits, aquesta explotació familiar de cultiu ecològic a la granja d'Escarpa, al Segrià, i visca els albercocs, també la cuina, ara pensava, i la meravellosa coca d'albercocs, que és boníssima, també. Ah, mira, ostres, això no ho sabia.
Boníssim.
Però bé. Moltes gràcies, Manel, una abraçada.
Moltes gràcies a altres.
I tot seguit, Xevi Miró i Filip Rahgol. Després avançarem de què parlarem, però abans el nostre estimat Salvador García Arbós, a veure qui ha vist avui a la sala d'un restaurant. I tu, Toni, que no marxis,
jo aquí a prendre.
N'he vist uns d'encantats badant amb la taula del costat. Veus una colla de gent discreta, silenciosa i amable, dels que arriben tard, separadament i sense fer-se notar, cosa que s'agraeix. Una cosa semblant a un concert de sinfònica amb músics brillants, dels que fins i tot harmonitzen els moviments del seu cos de manera afectada. És molt ben parit contemplar la gent que sembla que juga a passar-s'ho bé amb distinció. Encantar-se a la taula veïna és lleig, ja ho sé. Però si és un gran espectacle, s'ho val, no? La gesticulació elegant per comunicar-se, xerrafluix i escoltar, ressaltant l'interès per la conversa, aguantar-se el riure, seduir el servei, accentuar les formes refinades de menjar i beure, acompanyar el menjar a la boca, sense morrar-se el plat, acostar-se el tovalló a la boca per silenciar els rots. Agafar la copa per la tija, remoure el vi aguantant el calze per la base i enflairar-lo amb determinació. Demanar el compte amb un petit gest diplomàtic. Una funció majestuosa. Un final de festa formidable si la targeta és black.
A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats, directament, ens els crespim. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @canibalberlin. Restaurant Caníbal a Berlín, amb Paula Molés, a Catalunya Ràdio. Un restaurant caníbal a Berlín. Obre els diumenges d'una a dues del migdia, a Catalunya Ràdio. Amb Paula Molés. La resta de dies tancat per descans del personal. Del mató al tupí, amb Xevi Miró.
I un bap intens m'obre la nàpia i això és un somni làctic. Vivim un somni làctic, tractaré d'escalar.
Doncs sí, el nostre de somni làctic, per sort, el vivim de tant en quant aquí al restaurant Caníbal. Torn pel Xevi Miró a la taula, encara Philip Regol esperant el seu torn i Toni Massanés esperant tots a tastar els formatges. Per cert, Xevi, veig molt tancat això encara. Obrim?
Obrim, no?
Obrim. Xevi Miró, expert formatger del Caníbal, i ja sabeu que el podeu visitar a la seva botiga Llet Crua, al barri de Sants de Barcelona, i avui anem a parlar de com el formatge està lligat al territori, de quina manera està lligat al territori. Mare de Déu. A veure, això, clar, jo hem dit que a Tuf no ens agrada, ens agrada olor a formatge, però això... Ara la cançó deia Buff Intens, això seria un Buff Intens, eh? Oloreu.
Sí, però avui no jugem, no?
Avui
només t'escoles. Allò d'escoltem però no jugem, perquè com el formatge no el jutjarem.
Sí, sí. Què és això? Què és això, Xevi?
Bueno, això és una làctica. Això és una collada làctica de formatges d'aquestes en concret des d'en Martí, però... Collades làctiques en tenim de molts tipus, i de cabra, de fet, són dos formatges que més hi ha ara a Catalunya, perquè són formatges que es fan amb una rapidesa bastant... es fan bastant amb un període curt, un període de temps bastant curt. És un formatge que el fan molts formatgers, i que el fan molt i molt bé, i que realment doncs, són els formatges que tenim la sort de poder tastar al nostre territori.
I a vegades passa, ara que dèiem que tenia aquest buff intens, aquesta superolor intensa, potser el tastem i a vegades despista això, eh?
Segurament.
És una cosa més suau, no? Diguéssim.
Els volàtils generalment solen ser més marcats en aquest tipus de formatges que no pas el que és la part de l'organolèptica. La part sí. Que és un formatge que més a més és àcid, l'acidesa crec que no desprèn una olor particular, uh-huh. I en canvi aquí doncs, trobarem que aquesta olor desapareixerà quan estiguem menjant aquest formatge.
Uh-huh. Ara, bueno, si ets capaç de tallar a l'hora que parles, doncs endavant. Nosaltres fa una setmana aprofitàvem el temps de flors per explicar que quan vas a Suïssa i visites les granges dels diferents formatges suïssos, t'exposen les flors i et diuen aquestes vaques han menjat aquestes flors i això ho notareu, no?, amb els perfils dels formatges. I una mica és això, aquesta, la idea, aquí podríem fer el mateix gairebé, però cada territori ens parla, no?, de què han menjat aquests animals, no?
Bueno, el territori marcarà, al final el formatge bàsicament el que té són tres factors i tots tres estan intrínsecament lligats a la zona on s'està fent aquest formatge. És a dir, si un territori és més apte per cabra, per vaca o per ovella, això ja marca el territori. De fet, als Alps, per exemple, no hi ha animal que estigui més ben adaptat als Alps que les vaques, perquè allà hi ha molta herba, fa molta pendent, i les vaques, que a més donen moltíssima llet cada cop que les munys, doncs per lògica és l'animal que hi posaries més fàcilment, perquè et donarà més diners. Aquí també parla una qüestió més econòmica, ja, però econòmica de la mitja. En un territori com el nostre, Catalunya, un territori mediterrani, amb molt de rostoll, sec, amb poca aigua, la cabra és l'animal que s'adapta millor al nostre territori. Llavors, és normal, aquest formatge que parlàvem fa una estona, que hi hagi formatges de cabra més que d'altres animals a Catalunya. I l'ovella, doncs, és un altre animal que va molt bé per transhumància, perquè és un animal que no és gaire gros, és un animal que el pots moure amb certa facilitat d'un costat a l'altre. Llavors, en territoris on s'ha de provocar encara una transhumància, com per exemple la Manxa, com per exemple els Bascos, com per exemple les Illes Canàries, és un llocs on l'ovella doncs, s'ha pogut adaptar molt i molt bé amb aquest allò. Llavors, aquí tenim que la llet ja forma part d'un territori. Llavors, a més, si parlem de llet crua, encara més, perquè la llet, com que es fa malbé molt ràpidament, i especialment si parlem de llet crua, la llet ha d'estar molt a prop de la formatgeria. De fet, l'ideal és que el formatger sigui pastor. Uh-huh. Això és el fermier a França o el formatge de pastor a Catalunya, d'acord? I llavors això és molt útil. Si pastoritzem ja podem viatjar una miqueta més, però en principi estem parlant ara de llet crues. Uh-huh. Doncs aquesta és la primera, que és la llet. La llet ja està lligada molt al territori. La segona són els ferments. Uh-huh. Qualsevol formatge és un aliment fermentat. Els ferments els fem servir des de fa molts i molts anys, des del neolític, des del moment en què comencem a fer formatge, sabem que fem servir ferments. Però fins que no arriba Pasteur, no arribem a la conclusió, no arribem a saber com fem servir aquests ferments. Els fem servir i els formatges surten. Les formatgeres, que segurament eren dones, els formatges els hi sortien i replicaven tècniques tal com els havien vist a altres territoris o als seus avantpassats, però realment no sabien com es feien aquests ferments. Pasteur és el que comença amb els seus mètodes científics a mirar quins són els bacteris, els fongs o els llevats que fan aquests ferments. I a partir d'aquí comença la industrialització del formatge. Comença realment uns laboratoris, els danesos Hansen, els Santander en els Arroyo, que són laboratoris que es dediquen a aïllar aquestes cepes de ferments, aquestes cepes de fongs o de llevats, i llavors ja hi ha un formatger que pot agafar i comprar aquests ferments. Però ja no estem parlant de ferments autòctons llavors, ja estem parlant de ferments que en venen de tal lloc. Això és una mica com si fessin pizza a casa. Si tu fas una massa de pa a casa, pots comprar el llevat en el supermercat o on sigui, i encara ets un, tens un nivell d'artesania bastant elevat, perquè estàs fent, bueno, estàs fent pizza a casa, no estàs trucant al delivery perquè et porten la pizza a casa teva. Sí. Estàs fent massa, ja et mereixes una petita estàtua.
Exacte.
Però si ho fas amb massa mare, estàs a un nivell ja d'artesania molt més elevat. Doncs és una mica el que passa amb els ferments. Si tu compres ferments, ja estàs fent un formatge artesà, ja estàs fent una cosa molt xula i tot el que tu vulguis, ho fas amb llet crua encara més, però hi ha un nivell encara més radical, que és fer-ho amb ferments propis. És a dir, agafar una base de llet i fer que els llevats i els bacteris i els fongs que hi ha en el teu entorn, allà on tens aquests animals, fermentin aquella llet.
Per cert, has dit comprar ferments. Hem d'imaginar una pols?
Sí,
sí?
Són uns sobrets, són uns ferments liofilitzats o congelats que te'ls enviem per correu i que es tarden molt a fer-se molt bé. Com el llevat? Saps que el llevat n'hi ha dos tipus quan el pots comprar per fer pizza o per fer pa.
N'hi ha d'un, diem llevat a l'impulsor, que és químic, n'hi diem llevat químic.
Però jo em refereixo als saccharomyces.
Són els microbis, els microorganismes, que és el mateix, pel vi, pel pa, pel formatge, el mateix, diferents famílies, no? Però...
Doncs és això, o sigui, tu pots agafar i comprar, per exemple, hi ha formatgers que ho fan superbé a Catalunya i que ho compren d'allò i que són autèntics experts de fer anar aquests ferments.
De fer-los funcionar.
Ells et compraran doncs ferments helvètics, per exemple, que hi ha una raça que són els helvètics, que són els ferments típics per fer doncs el Comté, per fer, i acabaran fent un formatge, aquesta versió que en Filip sempre busca del Comté català, doncs segurament s'hauria de fer amb una pasta cuita, que és una tècnica típica dels Alps, i amb ferments que precisament poden viure en aquesta cocció de la llet, que no són uns ferments molt particulars, que són els helvètics. Llavors, aquests ferments, ara ja sabem com aconseguir-los i es poden comprar. Llavors, pots fer un Comté català, amb totes les cometes que pugui posar, perquè la gent no els veu, però estic fent cometes.
Amb un ferment comprat.
Amb
un ferment comprat.
Però la gràcia és que això abans que el Pasteur, no? I tot això, veiessin com funcionava tot això, abans era això, l'entorn era, no? Per què el Rocafort tenia, no? L'exemple que, clar, no? Perquè el penicilinum rocafortis vivia a les coves on s'afinava, on s'envellien o es curaven, es manllaven.
Clar, on es fan aquests formatges blaus? Es fan, per exemple, els Picos d'Europa, on també hi ha un terra calcari, on hi ha coves, o el Rocafort, on torna a haver-hi coves, clar. Per què no es feien formatges blaus aquí d'aquest estil? Doncs perquè
clar,
no hi havia coves.
Els ferments, ens ha quedat clar que són aquestes bestioletes, podríem dir-ho així, encarregades de canviar la lactosa de la llet i convertir-la en àcid làctic, és a dir, de fer el formatge, i ara anirem i entrarem en aquests més interessants, tots són interessants, però aquests més, amb més personalitat, que són els ferments propis.
Claus dins de casa. No m'importa res fumata blanca.
Formatgers a casa nostra que treballen amb ferments propis, que per cert són alguns d'aquests dos formatges que tenim sobre la taula, sí?
No, avui no.
Avui
perquè,
no?
Perquè l'Arnau, avui tenim un amb coll vegetal i un altre que em prenen després. No, vinga, perquè Toni, l'Arnau no me l'ha pogut enviar.
Toni, encarregat de tallar, perquè si no aquí el Xevi parlem i no t'estem, eh? I no t'estem, vinga. Ves fent trossets. Quins exemples tenim, Xevi, de formatgers que treballen amb ferments propis a casa nostra?
Cada cop n'hi ha més que hi estan donant voltes i que estan mirant la manera de fer-ho, vale? Perquè, clar, evidentment, treballar amb ferments propis no és fàcil, perquè no és tan matemàtic, diguéssim, no està tan demostrat, és a dir, estàs treballant amb una bestiola, amb uns éssers vius que no sempre funcionen al mateix rendiment. Llavors, una gent que ho està fent molt i molt i molt i molt bé, des del meu punt de vista, perquè ja fa bastant temps que hi estan treballant, són la formatgeria Cuirols, que estan a la Nou del Berguedà, i també la formatgeria L'Oliva, que estan a Oriana.
Em sembla que hem pogut parlar amb l'Arnau Quingles, de la formatgeria L'Oliva, que ens explicarà, si us sembla, l'escoltem, per què van començar ells a treballar amb aquests ferments propis i gairebé en menys d'un minut ens fa una classe magistral sobre ferments, virus i bactèries, que és aquest món interessantíssim dels formatges.
Vam començar a treballar amb aquesta tècnica per culpa d'una sèrie de problemes que teníem amb un virus anomenat bacteriòfag, que és el principal enemic de moltes formatgeries, que clar, quan treballem amb ferments congelats de laboratori, aquests acostumen a ser d'unes soques molt determinades i acostumen a ser menys resistents a aquest tipus de virus, cosa que fa que moltes formatgeries hagin d'anar canviant periòdicament de marca de ferments per tal de que aquest virus no acabi mutant, atacant a les bactèries i aturant la fermentació i fent impossible el formatge. Per tant, de la mateixa manera, per una pura qüestió de competència entre microorganismes, els formatges fets d'aquesta manera, amb llet fresca, llet crua, viva, que comença el seu procés molt ràpidament, just sortir del braguer de la cabra, també acaben sent molt més resistents a l'atac de possibles agents patògens que podrien afectar la nostra salut, i al final sent aliments molt més segurs i saludables.
Ara deia l'Arnau, són aliments molt més segurs i saludables. Jo no sé si moltes vegades tenim la sensació que traslladem el missatge oposat, és a dir, que una llet pasteuritzada, o potser dius, ostres, ferments que es compren poden ser més segurs a nivell de salut. Bueno, no té per què?
I no només això, o sigui, una no té per què, evidentment hi ha uns controls sanitaris als quals hem de confiar, perquè és com està muntat el sistema, però no només això, fa uns anys va haver-hi tota una crisi dintre del sector formatger, perquè els formatges que es feien amb ferments comprats de Camembert i de Roquefort, al ser sempre les mateixes cepes i anar replicant aquelles cepes, no hi havia varietat genètica, i aquests ferments, clar, és una mica com aquest perill que sempre està dient que hi ha sobre el plàtan, perquè el plàtan tots són fills de la mateixa estirpe, i al final aquests plàtans, si algun dia que hi hagi una plaga, arrasaran tots els plàtans i es quedaran sense plàtans al món. Doncs una mica el formatge estava passant el mateix. És veritat que, encara que tu compris ferments amb una formatgeria que es treballi amb ferments comprats, al moment en què treballa amb llet crua, també està arrossegant la vida bacteriològica d'aquella llet crua. I, a més, en el moment, i aquí és on tenim ja en el tercer part de lo que és la territorialitat del formatge, quan estem envellint formatge, també estem adquirint la vida que hi ha en aquella cava d'afinació, en aquell lloc on està envellint el formatge. Llavors, allà torna a haver-hi llevats que se sumaran altre cop a l'elaboració d'aquell formatge, i torna a haver-hi un aspecte territorial, una mica el que parlàvem abans del Cabrales o del Roquefort. La tercera pota d'aquesta elaboració de formatge és l'envelliment, és la maduració.
I la maduració, tècnica, no?
Clar,
la tècnica que fem servir.
La tècnica i la maduració. Per una banda, la tècnica, comentàvem abans també, de les pastes cuites de Suïssa, o les làctiques que estem veient que es demengen ara mateix, que també forma part d'aquest. Clar, la tècnica és el són els ferments que ens estan obligant, però també el territori. Evidentment, si fa molta calor, no podràs fer un formatge fresc, aguantar-lo durant molt de temps. Llavors, aquest formatge fresc l'has de moure molt ràpidament. Per això el formatge que nosaltres exportàvem dintre de Catalunya era més el formatge tipus serrat, perquè és un formatge que aguanta molt més el pas del temps. O com té, és un formatge que està pensat ja des de l'edat mitja per viatjar. O sigui, al final, el formatge és una conserva i està pensada precisament per poder vendre formatges a centenars de quilòmetres i sense fred industrial. O sigui, a l'edat mitja, com insisteixo, es venia formatge que s'anava fins a Roma o que s'anava fins on havia d'anar que es podia estar menjant. Llavors, totes aquestes tècniques, és veritat que és el territori, és a dir, com que als Alps no hi viu gaire gent i en canvi tenien moltíssima llet, centenars i centenars de litros de llet, havien de pensar una tècnica que permetés que aquesta llet viatgés a un lloc on realment la gent la pogués arribar a pagar. I aquest lloc devia ser Roma, devia ser París, devia ser Madrid, i aquesta és la lògica dels formatges tan grans alpins. Doncs, això s'extrapola a qualsevol tipus de formatge. Qualsevol tipus de formatge és víctima de la seva territorialitat.
A mi m'encanta quan dius que el formatge no deixa de ser una conserva, no? És a dir, és la manera que vam inventar els humans per conservar la llet, no? I això és fantàstic. Us agraden? Sí, eh? Feu bona cara. Feu bona cara i demaneu més. Molt bo aquest, que déu-n'hi-do, si menges la... Sí que té una certa potència, aquest que dèiem que tenia aquesta olor més marcada, o més personalitat, que diria el Xevi. A banda d'això, no volíem acabar sense deixar de parlar de Ramats de Foc.
Sí.
Un projecte, ja el vam explicar la temporada passada, més aplicat a taula, no?
Aquesta territorialitat de la qual estava parlant és precisament el que pot provocar efectes secundaris molt desitjats, d'acord? Ramats de Foc és aquest col·lectiu de gent que treballa amb bestiar al nostre territori, treballen amb coordinació amb els bombers de la Generalitat, que expliquen a aquesta gent quin és el millor lloc per anar menjant, per passar el seu ramat, per pasturar amb el seu ramat, i d'aquesta manera aquest ramat acabarà menjant-se la biomassa que podria alimentar un superincendi. El segon formatge que estem menjant es diu Marge, que precisament el fan en Pere i l'Anna de la Segalla, una formatgeria molt interessant que hi ha a la Selva del Camp i a l'Albiol, i en Pere crec que també ens havia d'explicar, doncs, això, una mica com treballaven ells, no?
L'escoltem.
El ramat pastura en una zona prop d'on arrencaria l'incendi, i el que permet és reduir la càrrega de biomassa d'aquesta àrea i evitar que l'incendi es propagués. Durant els 12 anys que nosaltres portem pastura en la finca, Només una vegada hi ha hagut una arrencada d'incendi molt petita i es va parar en seguida. I el que veiem nosaltres i veu la gent del territori és que s'ha aturat el ritme de creixement d'aquesta biomassa. Estem mantenint una estructura de garric que no supera el metro d'alçada en la majoria dels llocs i amb una densitat una miqueta més baixa, que fa que si es donés altre cop un incendi la seva propagació seria més lenta i menys violenta.
Era Pere Artigues, de la formatgeria La Segalla. Ells participen, ara ho sentíem, ens ho explicava extraordinàriament bé, amb aquests ramats de foc, amb aquests animals que pasturen al terme de l'Albiol, al Baix Camp, i felicitats des d'aquí. Quina meravella és aquest formatge.
Doncs mira, aquest és el que comentàvem. Uau, això és un formatge molt de territori, és un formatge que realment se li nota el gust de l'herba, perquè és un formatge fet amb llet crua, amb llet ecològica, però en canvi la tècnica... És una tècnica producte d'una investigació dels Alps, perquè és una pasta cuita. Llavors és un formatge que en principi, en el segle XVIII, segurament no es podia arribar a fer. És un formatge bastant gros, és un formatge de tamany considerable i de maduració també molt llarga. I que l'han clavat, o sigui, realment el fan molt i molt bé, perquè és un formatge que l'hem fet gràcies a Pasteur. Però això no vol dir que senzillament hàgim tret autenticitat en aquest formatge, perquè aquest formatge està fet amb llet crua, amb les herbes que s'han menjat les cabres que han estat pasturant a l'Albiol, amb els ferments que hi ha en aquella zona. Vull dir que al final és un formatjàs. Això sí, però amb coneixements de fora.
Boníssim, extraordinari. Felicitats. I una mica ara connectava amb el Manel dels Albercocs, diguéssim, no? O el Pere de la Segalla, etcètera, etcètera. No? Aquest rebost que tenim és una cosa meravellosa i n'hem de ser conscients, i sisplau, quan ens dirigim, diguéssim, no? A fer la compra de la setmana, tinguem un compte tot això, perquè són uns valors que després, quan els perdem, no? Ens lamentarem. Com passa a vegades amb les botigues o els colmados o coses d'aquestes. Plorarem després. És l'última secció de temporada, Xevi Miró. Ha passat molt ràpid això, eh? I ens han quedat encara moltes coses per descobrir, però moltíssimes gràcies, de veritat, com sempre, per compartir tota la teva saviesa formatgera, i encara ens en queda, eh? Sí, l'especialitat ara costa menjar amb la boca plena de formatge. L'especialitat, ja ho sabeu, que un cop al mes ens la porta Philip Regol, crític gastronòmic. Podeu llegir-lo al seu blog Observació Gastronòmica. També el podeu seguir a Instagram. I respirem i en passem a béns de viatge de París i de Berlín. Però clar, avui ens interessava especialment Berlín per aquesta connexió amb el caníbal, que ens fem dir un restaurant caníbal a Berlín, una ciutat que, home, tampoc destaca justament per ser un destí gastronòmic. No sé si hi estaríeu d'acord, els que esteu a la taula.
No.
No? Tothom
el
fa que no.
El Currisburg, que és l'especialitat més famosa, diguéssim.
El Frankfurt.
No? Sí. Però tenen bars de sopes. A mi no, em fascina...
Que bé, això.
Els bars de sopes és una cosa que aquí s'ha parlat moltes vegades que s'hauria de treure. I jo quan he anat a Berlín alguna vegada a l'hivern, m'he trobat amb quasi fast food, però amb diferents sopes, que pots agafar aquelles sopes de ronyons que tenen i sopes de menuts, que jo amb això em fascinava i que eren cotrillos, però que eren meravellosos.
No, bé, que està molt bé. Però mira, una cosa, una gent que menja tan làctics, ara em odiarà tota la comunitat alemanya i fins a l'Alemanya...
No t'escolten.
Que no t'escolten.
Sí, home, sí, ens escolta tothom. Però és veritat que jo trobo... Sí que en tenen algun, però tenen poca veritat... Però tenen menys, diguéssim, que els del sud, diguéssim, no? Que...
Bueno, jo... Tornem amb la... M'agrada que tinguis aquest tema. Tornem a la territorialitat. Clar, al final, quin és el país més ric en formatges? França. Per què? Perquè França, realment, un país que agafa aquesta centralitat d'Europa, té una quantitat de territoris que és impressionant. Té la Mediterrània de la Provença. Té la part muntanyosa, molt muntanyosa, dels Alps. Té la part molt humida i atlàntica de tota la zona de Normandia. Té la part aquesta de, també bastant continental, que és de Borgonya. Cada un d'aquests territoris et fa el seu formatge. O et fa la seva família de formatge. Llavors, clar, Alemanya...
Holanda, Itàlia també, déu-n'hi-do.
Holanda en té molta de varietat, també, clar.
I, o sigui, és que en realitat la Mediterrània té molt a veure amb el naixement del formatge abans que en passàveu, amb la manera aquesta que tenim, no només de conservar llet, sinó també de digerir-la.
Les dues coses.
Déu-n'hi-do, quin pròleg que t'han fet. Ara toca a tu, no sé si el Currywurst o les botigues de sopes, però en tot cas, sí o sí, has visitat Berlín i no sé, em sembla que ens volies destacar, bueno, una mica fer com una panoràmica, no?, de com es menja en una ciutat com Berlín, on, per exemple, vas visitar un neobistró d'aquests que a vegades també diem aquí, i tot això. T'hi vas trobar cuina tradicional, més o menys tradicional, sí o no?
Bueno, sí, vaig anar a un restaurant de cuina tradicional, que és l'Angel Becken, aquell, on vaig menjar un schnitzel, però no m'ha sorprès, però el més tradicional que he trobat interessant...
Explica què és un schnitzel, per la gent que no...
No el volia tallar, perquè només s'ha encatallat, el pobre.
Que seria el cordon bleu francès, la cotoleta de
Milà,
justament la cotoleta dels milanesos, la milanesa,
sí.
Doncs és tot l'imperi austro-húngaro que ha determinat aquesta cuina i arriba fins a Berlín. És que molt significatiu que el plat que més m'he trobat allà al restaurant més senzill sigui un plat austríac.
Ja.
I fins i tot menjar d'aquests neobistró una verstrudel fantàstic.
Alguna cosa per això que t'hi hagi recordat a la nostra manera de fer en l'àmbit de la restauració o completament diferent?
No, he trobat, per exemple, el trio, que es diu, és com un neobistró que vas estar el primer dia, em va recordar molt l'ambient d'un gresca, per exemple. Vaig menjar una patata rosti, que també és molt, molt, molt d'ells, amb una, com una bearnesa de salmó. Això no portava la carta no ho deia la carta que portava salmó, perquè jo sóc una mica tiquismiqui amb el salmó, però bueno, al final estava bo i ho vaig menjar, estava molt bo. I una sopa d'esparrer que estava boníssima, i molt, l'ambient era gresca, paga 50-60 euros i és a aquest ambient, no? I el schnitzel aquest de l'Engel Becken, que em va agradar moltíssim, amb espàrrecs frescos, que em va bullir al moment, es notava que estava bullit del moment, també amb una holandesa, molt senzill, però...
Tenen molta més cultura dels espàrrecs i tenen molt bons espàrrecs, eh?
Ja. Hi havia un espic, també, de porc, de primer plat de...
Què és un espic?
Un espic és com una carn que està envoltada amb una gelé. És un plat fred, un fiambre i tal. I estava boníssim, de porc ecològic, posàvem en porc ecològic. Doncs són detalls aquests que a mi m'agraden, no? I vaig tastar el famós currywurst. Vaig anar al gran magatzem aquells que...
Que és famós.
Uns grans magatzems.
Sí, que mai recordo el nom.
KBD
o una cosa així, KBD. Sí, és un magatzem guapíssim. L'edifici és guapíssim, 1900. Set, hi ha de tot, i a l'última planta ja, bueno, és el paradís del menjar, no? I allà jo vaig dir, doncs, faré com ells, menjaré.
És que és el que s'ha de fer.
L'últim dia tastaré, infame. Per mi és infame. Sí, clar. Sí, clar, perquè la salsa aquella que diuen que no és ketchup...
Ketchup i curry.
No. Però hi ha una quantitat de sucre brutal. I ara podem parlar justament de la presència del sucre a la cuina per enllaçar amb el que heu dit abans, que jo penso que abans del hidrat clàssic i tal, el sucre...
És que és una altra cosa, eh?
És la cosa més... Això sí que no passaria res si reduïm el sucre a tot arreu.
A tot arreu menys a la fruita.
Al producte processat de cada dia que es menja a casa i fins a l'alta cuina, que encara no s'ha mentalitzat que el sucre no és interessant, gastronòmicament parlant. Això és un altre tema que ja hem tocat.
Per sort tenim un apòstol, diguéssim, que fa molt temps que...
Però avui no és el tema. I vaig anar a un restaurant d'alta cuina.
Però el currywurst no et va agradar.
No, gens, perquè el poc de la placard que podies tastar estava napat per aquesta empastifada de ketchup que hi posen per damunt. I vaig menjar amb una cartofen salat, que és una altra cosa mítica d'ells, que la salada de patata, que estava també en el dressing aquest una quantitat de sucre brutal. O sigui, era...
Bueno, mal, per mi, mal dia per fer-ho.
Però això, jo defenso que hi ha salsitxes molt bones, quan vas allà i s'ha de menjar, i que hi ha cartofen salat molt bones també.
Sí, he menjat alguna que estava millor a un lloc molt, molt senzill, al costat de la porta famosa, aquella de Brandenburg.
I volies comentar un últim, em sembla.
Sí.
Algun amb alguna estrella?
Vaig anar a... No, hi ha dos restaurants del Tacuino, de fine dining, com es diu, que vas estar. Un molt bé. Els dos vegetals, només menú vegetal. Sí. Sí, és interessant. I el primer, el Cookie Cream, amb un nom aquest de cafeteria per prendre...
Muffins?
Exacte. Doncs hi havia un lloc molt interessant. Bueno, molt interessant, tampoc exagerem, però em va agradar molt. Té una estrella Michelin, però molt desenfocada, enfadat tot, molt, i els sabors molt amb espècies, amb àcid, amb picant, amb una cuina viva, alegre, un ambient fabulós dintre, i em va agradar molt. I vaig anar a un dos estrella, perquè no volia anar al famós Koda, que és el gran restaurant normalment de Berlín, perquè utilitza tècnica pastissera per fer cuina. I a mi la gent m'ha dit, no, tu, amb el teu gustos, que no t'agrada el dolç salat, millor que no hi vagi. I vaig anar a un pitjor.
Ostres.
Pitjor, que va ser un del moment pitjor que vaig passar a taula.
Ai, senyor.
Pretensiós.
No anem a parlar de coses bones, o sigui, per favor.
No, no, s'ha de dir tot.
Tot s'ha de dir, sí, sí, no, ens està agradant molt, home, aquesta rebat de sinceritat. No, avui tot queda molt lluny per l'hi.
Sí, exacte.
Llavors, clar, vull dir...
Va ser terrible.
Volem aquesta contundència aquí, també, però,
Home, clar, és que des de la vaixella, que hi havia com un dit de porcelana, i al final menjaves al final del dit, que hi havia com un gelat, no sé què, i s'havia de jugar. No vull jugar. Vull menjar bé. Hi ha prou de jocs. I ho dic per els d'aquí, també, que volen jugar. Com... És que a taula s'ha de seure per disfrutar, però no jugant. Com... L'infantilisme que hi ha en aquest moment a l'alta cuina, s'ha de fer mirar-ho.
Queda dit.
No, un menú de 260 euros.
Aquest del dit.
Sí, aquest del dit, que es diu Orvat, aquest restaurant, amb dues estrelles, que aquí no donen dues estrelles a l'Alquímia. Ja. Que és una cuina... Això sí que és una cuina seriosa. Bueno, l'Alquímia i altres, I ho dona a aquest restaurant que... Mira, per començar hi havia un brioche totalment dolç per acompanyar un foie vegetal, que ja també era dolç. Hi ha tot un brioche aquest, totalment dolç, o sigui, tremendo. I per acabar, hi havia l'única cosa que no era vegetal, era un petit four, entre cometes, amb sang de porc i xocolata blanca, que jo li he dit, jo això no m'ho menjaré, he dit a la senyora. O sigui, això ho deixaré.
Bueno, això em recorda el de l'Andoni que feia el macarrón aquell.
Sí, però...
No, l'Andoni té el seu rotllo i tant.
Però aquest és repulsiu. La gent que entri al meu...
Repulsiu, la cosa...
Qui entri al meu blog ho veurà, era repulsiu. Del pitjor de la meva vida.
No, l'apòstol Philip Regol ha de tornar a Berlín a evangelitzar una mica, a ensenyar... Sí, tot això. O sigui, ara pensàvem, tot això que ens estàs dient dels preus i estrelles que tu no donaries en el cas que et pertoqués fer-ho, quan sempre diem, home, és que a Barcelona tenim un nivell molt alt i a vegades ens queixem dels preus i no ho són tant en comparació. Potser quan viatges, no?, et fa agafar perspectiva i dius, déu-n'hi-do.
Viatjar t'ajuda a valorar el que tens aquí, sense dubte.
Fantàstic. Doncs bé, més detalls al blog de Philip Regol, als llocs on no heu d'anar si visiteu Berlín, i en tot cas heu de buscar llocs de sopes, de menuts, que segur que això ens agrada.
Ciutat importantíssima, imprescindible ciutat,
Sí, sí, fantàstic a Berlín. Moltes gràcies, Philip Regol. Agraïm, sobretot, la sinceritat d'avui, i Xevi Miró, com sempre, un plaer escoltar-te. Ens retrobem a la formatgeria per sempre, segur, i al final de festa, ara pensava, perquè sempre fem un final de festa, i allà ens retrobarem ens retrobarem tots. I Toni Massanés, aviat ens retrobem perquè, per cert, el dissabte dia 30 de maig, a la festa de Tresca t'enviu, vindràs, oi?
Vindré.
A donar-nos suport al nostre, a l'escenari del Cuines. Ens trobarem allà. Gràcies a tots. Adéu, adéu.
Adéu. Adéu.
Ja tanquem el restaurant Caníbal. Moltes gràcies per venir. Us hi esperem diumenge vinent, a la mateixa hora, a la una del migdia. Canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Gisela Cot, Sílvia Andrés, Albert Castellví, Sílvia Comet, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.
Hay una situación dramática de pérdida de biodiversidad. Este sistema económico financiarizado que dona valor a los productos masivos, a la industria, y va a mortificar los pequeños productores y los pequeños artesanos. Este sistema destruye la biodiversidad.
Hoy voy a empezar a construir la casa donde estaré para toda la vida. Voy a recorrer esta ciudad, voy a llegar hasta el mar me cura la herida. Y voy a saltar, voy a nadar hacia otro lugar para toda la vida.
Veo la pared donde colgué las fotos que acumulé durante toda la vida. No reconozco a nadie, sin embargo, cuando pienso que eran rostros que ayer eran toda mi vida. Sé que ya no estoy y que no quiero mirar más en la vida. Hoy voy a empezar a construir